Escolteu això, la taxa d'abandonament escolar prematur entre els joves nouvinguts triplica la d'estudiants nascuts a Catalunya. Segons dades de l'IDESCAT, en total un 34% dels estudiants de nacionalitat estrangera deixen els seus estudis abans d'hora, una xifra molt més alta que la mitjana catalana, que se situa al 10%. En el cas de les persones gitanes, la xifra s'accentua i arriba al 86% a tot l'Estat. Ara, un estudi fet a la Universitat de Girona en col·laboració amb la Fundació Bofill analitza aquest abandonament escolar prematur i ho relaciona amb el racisme. Per desgranar-ho, ja tenim a l'estudi l'Irene González Ceballos, una de les coautores de l'estudi. Bon dia, Irene, què tal?
Molt bon dia, Berta.
I a l'altra banda del telèfon tenim la Cristina Zhang Yu, una altra de les coautores. Hola.
Hola, bon dia.
Vosaltres a l'estudi tota l'estona parleu de racialització de les trajectòries escolars. Cristina, a què us referiu?
Ens referim a la racialització de les trajectòries escolars o trajectòries escolars racialitzades quan, diguéssim, que aquestes trajectòries de la joventut es veu, no?, que és diferenciat i que té a veure a causa de certes pràctiques i mecanismes que des de la institució determinen de manera diferenciada, no?, doncs, l'accés, les oportunitats o la continuïtat educativa, per exemple, no?, de la joventut atravessada pel racisme institucional.
Anem a desgranar aquests mecanismes que parleu, perquè aquí quin paper juga la segregació escolar en tot aquest procés?
Clar, nosaltres en l'informe n'identifiquem 5 que són els que ens han sorgit a través d'una revisió de la literatura. I que, per tant, no estem dient res nou, no?, sinó que estem mirant què s'ha produït a Catalunya, i una d'elles és aquesta que nombres. És clarament que la segregació escolar afecta a la continuïtat o no continuïtat de la trajectòria educativa, però no ens estem referint tant, diguéssim, a escoles, no?, on hi ha molta presència de població racialitzada, sinó que el problema es troba on, per exemple, aquesta, diguéssim, major població racialitzada en un centre educatiu, doncs, no representa la demografia del barri. O, per exemple, quan aquests centres educatius, diguéssim, que les condicions d'educabilitat del centre no són les adequades i que, per tant, diguéssim, condicionen, no?, la qualitat del que s'aprèn, etc. Per tant, nosaltres ens referim a que aquí hi ha una responsabilitat estructural, una responsabilitat institucional a l'hora d'atendre aquesta problemàtica.
En algun moment també parleu de les aules d'acollida. Com influeixen en l'alumnat migrant?
Sí, una de les altres mecanismes que hem detectat i que, com deia la Cristina, no és res nou, però hi ha bastantes investigacions que ja ho destaquen, són aquests dispositius de segregació interna en les que trobem les aules d'acollida o, per exemple, també agrupacions per nivells. Llavors, tot i que és cert que aquests dispositius neixen amb la voluntat d'ajudar, no?, els nostres docents, perquè tenim una manca de recursos per poder atendre les necessitats o les diversitats entre els nostres joves, neixen aquests dispositius i neixen a l'inici com una idea de ser algo temporal, només per ajudar el jovent nouvingut. I resulta que s'estan convertint en pràctiques cronificades en què els alumnes passen moltíssimes hores i moltíssims temps allà, i fet que està reduint la seva participació en els espais i en les oportunitats d'aprenentatge dins de l'aula, per exemple. Llavors acaben com introduint diferències en els itineraris dels nostres joves. Llavors estem veient, i hi ha molts estudis que fa temps que ens avisen, de que intentant, amb tota la bona voluntat, podríem dir, de fer aquests espais on, per ajudar-los en el seu aprenentatge, estem introduint moltes dificultats en els seus aprenentatges i generant moltes desigualtats entre uns alumnes i els altres.
Clar, això val la pena explicar-ho bé, com tu deies, eh? No és que critiqueu, entre cometes, sí, aquestes aules d'acollida, sinó com s'estan aplicant, no?
Sí, exacte. No sé, Cristina, si vols afegir alguna cosa més.
És exactament això que comentes, que l'aula d'acollida al final pot convertir-se en un mecanisme que condiciona, no?, les trajectòries educatives de manera que les porta a l'expulsió escolar. I això és una qüestió de, a vegades, o sigui, això més a la pràctica, fora de l'informe. Per exemple, m'he trobat situacions en les que hi ha joves que, doncs, des de la primària, des de cinquè de primària, que arriben aquí i entren a l'hora d'acollida i que estan a tercer de l'ESO, de segon de l'ESO i que encara estan assistint a les aules d'acollida. O bé, per exemple, també això que és el que crea a nivell de la pròpia autopercepció, no? És a dir, en una mateixa classe la resta de companys i companyes no saben a on van aquests joves, no? Consideren que pensen que van a la classe de reforç i llavors això crea aquesta autoetiqueta de, bueno, pues yo soy el tonto, necesito este refuerzo, no? I això també afecta. Estem parlant de què està passant en la pràctica i sabem que segurament hi haurà en alguns localitats, municipis, on hi ha un bon seguiment, no? I diguéssim, l'alumnat no passa més el temps que està establert, però hi ha moltes situacions en les que això no és així.
Hem parlat de segregació, hem parlat de les aules d'acollida. Quins altres mecanismes institucionals heu detectat que contribueixen a aquest abandonament escolar prematur?
El tercer punt que nosaltres mencionem a l'informe té a veure en la línia del que estàvem parlant ara, del desplegament dels dispositius per a la inclusió educativa, i aquí ens referim a una dimensió més conceptual de què entenem per inclusió, no? I com es du a terme en el sistema educatiu. No és res nou i això sempre porta a bastant de debat, no? Sabem que doncs, molts cops en els processos d'inclusió sempre hi ha una exclusió, no? És com una cosa que va donada de la mà. Hem trobat estudis que ens assenyalen, no, que si aquesta incorporació, aquesta voluntat, no, d'incorporar la inclusió o el model intercultural no ve d'indicacions o sense reflexió o no hi ha una formació darrere, poden resultar una espècie de blanquejament, és a dir, de dir que estem fent pràctiques inclusives però en veritat estem reproduint propostes assimilacionistes, no?
El quart punt que hem trobat també és ja centrat en els processos d'ensenyament-aprenentatge i en la pròpia orientació educativa, perquè hem de ser conscients que també estem racialitzant el nostre alumnat en les nostres pròpies pràctiques com a docents. Llavors, sí que hi ha vegades que es fa de forma explícita, però moltes altres vegades es fa de formes velades o normalitzades. I, per exemple, el racisme que institucional i el racisme del qual formem part acaba condicionant el tipus d'ajut que oferim als nostres alumnats, les expectatives que tenim d'ells i les pràctiques d'orientació educativa. Per exemple, una de les dades que tenim és que hi ha una sobrerepresentació també de la població jove racialitzada en els estudis postobligatoris professionalitzadors. És a dir, orientem i tendim a orientar de manera més directa als joves migrants, descendents d'immigració o la població gitana a la formació professional, i no és per desmereixer la professió professional, perquè també és igualment vàlid. El problema és que no els oferim altres oportunitats educatives i els etiquetem sí, directament en aquests itineraris sense donar-los opció a provar altres coses.
Què proposeu? Quines accions proposeu per revertir aquesta situació? Entenc que tampoc és una pregunta fàcil, eh?
Exacte, clar. Nosaltres fem unes propostes també una mica en funció del que hem vist a la recerca, no? Llavors, una claríssima és erradicar la segregació escolar, tant externa com interna. És a dir, no normalitzar, no, aquestes pràctiques que, el que comentava la Irene, el que ens ajuda és a relaxar aquesta pressió que senten el professorat dintre les escoles per aquesta falta de recursos, per aquesta organització, i dir, vale, anem a posar els esforços per repensar-ho, no? I intentar fer una transformació que no repeteixi aquestes lògiques. I en la línia d'aquesta idea és també va amb el segon punt, no? Aquesta revisió de les mesures per a la inclusió educativa, que és aquesta qüestió que deia abans de la inclusió, què és la inclusió i què estem fent, doncs donar-nos espai per fer un replantejament.
Irene, no sé si vols afegir alguna cosa.
Sí, també altres propostes d'acció de les que parlem a l'informe és, per exemple, de la d'eliminar protocols d'actuació discriminatoris, perquè això és una cosa que jo no sabia i vaig aprendre fa molt poc, però hi ha un protocol que parteix de, bueno, parteix de protocols carcelaris, que el que es diu protocol de prevenció d'extremismes violents, inicialment es deia protocol de prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització islamista. És un protocol que el que busca és intentar prevenir la radicalització dels nostres alumnes. Això es tradueix, o sigui, això que a l'inici, si no ho penses gaire, potser no podem veure-hi el problema, li dones dues voltes i te n'adones que això s'està traduint en una hipervigilància dels nostres docents cap a alumnes que, a més, els alumnes que són musulmans o percebuts com a musulmans. Llavors, no sé fins quin punt hauríem d'estar d'acord, crec que no, en que els nostres docents estiguin fent aquest paper de vigilància pràcticament policial del nostre alumnat, amb tots els estereotips, amb tots els prejudicis que això comporta, perquè al final es fa una formació als docents perquè vigilin i analitzin els comportaments d'aquests joves. I a més són comportaments o hi ha indicadors en aquest protocol tan absurds com no beure Coca-Cola, no jugar a futbol o no celebrar el Nadal. Llavors, només aquestes pràctiques ja posen els alumnes com en el punt de mira als professors. I és com si estem intentant trencar amb tots aquests prejudicis que tenim, no podem estar tenint un protocol com aquest dins les nostres aules. Llavors, hi ha molts docents i molts centres educatius que ja estan en contra i ja estan posant les mans al cap amb aquest protocol. Hi ha sindicats, associacions i activistes que porten molts anys denunciant-lo. De fet, per això s'ha aconseguit canviar el nom, però necessitem fer més pressió social i política al Departament d'Educació perquè erradiqui aquest protocol.
Doncs Irene González Ceballos i Cristina Zhang Yu, moltíssimes gràcies per venir avui a Ràdio Girona.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.